La Anna Gasol. El primer informe de l'Observatori de Creu Roja sobre soledat no volguda trenca estereotips pel que fa a l'edat i la soledat. Així, gairebé el 15% de joves que han trucat a la porta de la Creu Roja assegura sentir soledat greu. Són el doble de la gent d'entre 66 i 79 anys que expressa el mateix sentiment. El Sindicat de Llogateres valora positivament que el govern català hagi multat 57 grans propietaris per incomplir la llei que els obliga a oferir un lloguer social abans de desnonar famílies per impagament. Ho ha dit Enric Aragonès, portaveu d'aquesta organització, en declaracions a la xarxa.
És una sanció elevada, estem parlant de 30.000 euros. El que és més important és sobretot que això estigui funcionant, que ara comenci a funcionar i ho passin més recursos que mai. Més recursos que mai ha tingut l'Agència Catalana de Consum destinada a l'habitatge. Per tant, cal esperar que aquestes sancions siguin prou elevades, sí, per desincentivar els grans propietaris de saltar-se.
El Sindicat de Llogateres demana també a la Generalitat que impulsi campanyes de sensibilització i augmenti els professionals destinats a vetllar perquè es compleixi la llei d'habitatge. I els Mossos deixen en llibertat 3 dels 5 detinguts per l'assalt mortal al bingo del barri de Ferreries de Tortosa la matinada de diumenge, en què va morir una treballadora a trets i un home va resultar ferit de gravetat. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
3 dels 5 detinguts com a presumptes implicats en l'assalt mortal d'un bingo de Tortosa han quedat en llibertat hores després de l'actuació policial que va tenir lloc ahir al vespre. Recordem que la detenció es va produir a l'entorn de la plaça de la Catedral, al nucli històric de Tortosa, en una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia i la policia local. Està previst que els dos arrestats, que continuen sota custòdia policial, passen a disposició judicial durant les pròximes hores, presumptament relacionats amb la mort d'una treballadora d'un tret al cap i les ferides amb arma de foc a un client de l'establiment assaltat. Un dels detinguts és menor d'edat i serà posat de forma imminent a disposició de la Fiscalia de Menors. Es desconeix si els 3 detinguts que han quedat en llibertat, entre els quals hi ha una dona, es mantenen com a investigats en el cas que està sota secret de sumari o si seran citats per declarar.
Repsol destina 100 milions a la parada més important de la història de la refineria de Tarragona per reduir en un 12% les emissions de CO2. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Repsol realitzarà la parada més gran de la seva història amb un pressupost de 100 milions d'euros i amb una durada de gairebé 2 mesos. Una fita històrica i que té com un dels objectius principals reduir al màxim la petjada de CO2, destinant així un 35% d'aquest pressupost en una millora del medi ambient. Javier Sancho, director del complex industrial a Tarragona, ha destacat la clara aposta de Repsol per mantenir la refineria de la ciutat com un referent.
M'agradaria remarcar que aquesta parada és una aposta ferma i clara de la companyia de Repsol cap al complex industrial de Tarragona, perquè continua sent, com ha estat aquests anys, un referent d'un punt de vista industrial, tecnològic, sostenible i poder contribuir al territori i a la societat amb la nostra participació.
L'endarreriment d'aquesta parada, que estava pensada per principis d'any, ha suposat un sobrecost del 10%, tot i que des de la companyia esperen minimitzar-lo.
En esports, avui comença la Lliga Catalana ACB amb els 4 millors clubs catalans, el Baxi Manresa, Joventut de Badalona, Barça i el Bàsquet Girona, que s'enfrontaran aquest vespre al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona. I pel que fa al temps, tindrem un dia de sol amb algun petit ruixat a la tarda cap al Ripollès. Es comença a sentir el contrast de les temperatures d'un matí fresc i un migdia més càlid propi de final d'estiu. Les temperatures màximes arribaran als 30 graus en els indrets més càlids del país.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts 20 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 20 de setembre, avui comença la TECA, la competició oficial pels equips catalans de l'ACB de bàsquet, amb la Lliga Catalana, que es disputa al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Avui les semifinals, partidassos entre Baxi Manresa, el vigent campió de la competició, l'any passat recordem el Nou Congost contra el Barça, la final amb una plantilla renovada, però amb la continuïtat assegurada de Pedro Martínez a la banqueta, i el Joventut, que l'any passat es va situar entre els 4 primers a l'ACB i vol tornar a fer una gran temporada. I a les 9 s'enfrontaran el Nou Barça de Sara Jessica Ivichus, amb només 3 entrenaments dels internacionals que han disputat l'Eurobàsquet contra el Bàsquet Girona de Marc Gasol i Aito García Reneses. Avui en farem la prèvia i també repassarem la tercera jornada de l'hoquei Lliga Masculina amb la majoria de partits 6 que es disputen aquest mateix vespre i a tot això en el marc de l'Europeu Sub-17 Masculí d'Hoquei Patins que va començar ahir a Sant Sadurní. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, avui comença la Lliga ACB, la Lliga Catalana ACB, amb els quatre millors equips catalans.
El Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acull la final a 4 de la primera competició oficial de la temporada. Avui tindran lloc les semifinals, la primera a 6:45 entre el Baix i Manresa i el Joventut de Badalona i la segona a 9:00 PM entre el Barça i el Bàsquet Girona.
La final serà demà a 9:00 al mateix escenari entre els dos guanyadors. Recordem que la temporada passada, com dèiem a l'inici, la competició se la va endur al Manresa, superant a la final el Barça al Nou Congost. Unes lligues catalanes, Sergi, que algunes de les quals ja estan en joc.
Avui es disputa l'últim partit del grup 3 de la Lliga Catalana Femenina 2 entre la Unió Esportiva Mataró i el Cerdanyola. A partir de 9:45 de la nit, amb una victòria o una derrota a menys de 13 punts, les matarunines es classificarien per a la fase final, on ja esperen Viladecans, Bàsquet Almeda i GEC.
I a la Lliga Catalana Femenina, aquest any amb tres equips de la màxima competició estatal, serà la setmana que ve a Girona.
Divendres 30 de setembre tindran lloc les semifinals. El Cadí La Seu s'enfrontarà al guanyador de Lima Horta, Joventut de Badalona. Mentre que l'altra semifinal es veurà les cares, l'Espar Uni Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliueng.
Unes lligues catalanes que es van presentar ahir amb la mirada posada ja en l'any del centenari de la federació, el 2023.
L'objectiu per celebrar el centenari és organitzar un partit internacional amb les seleccions catalanes absolutes masculina i femenina. Encara no hi ha data ni rival, però la intenció és que tingui lloc a mitjans de l'any que ve.
En futbol, setmana d'èxode, sobretot a Can Barça, pels partits de les seleccions.
Fins a 18 jugadors blaugranes han marxat amb la selecció per disputar ja sigui la Nations League o partits de preparació del Mundial de Qatar. Xavi només podrà comptar amb Iñaki Peña, Sergi Roberto, Héctor Bellerín, Gerard Piqué, Marcos Alonso i Ansu Fati, els únics futbolistes del primer equip que s'han quedat a Barcelona. Del Girona han marxat amb la selecció Arnau Martínez i Rorro Riquelme, amb la sub-21 espanyola, i de l'Espanyol han estat convocats Martin Braithwaite amb Dinamarca i Leandro Cabrera amb Uruguai.
La junta directiva del Barça va aprovar ahir la nova direcció d'obra de l'Espai Barça i també el pressupost de la nova temporada.
El club blaugrana ha aprovat el pressupost per a la temporada 2022-23, que inclou uns ingressos d'explotació de 1.255 milions d'euros amb una previsió de benefici de 274 milions, unes xifres superiors a les de la temporada passada. D'altra banda, a la reunió d'ahir també es va aprovar que les empreses catalanes Enginyeria i Arquitectura Torreia i Ingenieros JG s'encarregaran de la direcció d'obra del nou Espai Barça. També es va aprovar la data de la propera assemblea de promissaris, que es celebrarà el diumenge 9 d'octubre.
En hoquei patins, ho dèiem a l'inici, avui es juga pràcticament tota la tercera jornada de l'hoquei Lliga Masculina.
A les 8 del vespre, el Girona, que encara no té cap punt, rep el Barça, que n'ha sumat 6 de 6. I a les 9, 5 partits, el Sant Cugat Noia, l'Arenys de Munt Liceu, el Voltregà Alcoi, el Vilafranca Igualada i el Reus Caldes. Demà es tancarà la jornada amb el Lleida Calafell.
Després de les dues primeres jornades han guanyat els dos primers partits, Barça, Liceu, Alcoi, Noia i Reus, que per tant lideren la classificació. En waterpolo avui es disputen algunes eliminatòries prèvies de la Copa Catalunya masculina i femenina.
En categoria masculina s'enfrontaran en els partits d'anada el Catalunya i el Rubí d'una banda i el Mediterrani i el Terrassa de l'altra. Tots dos partits seran a 9:45 i la tornada serà dimarts de la setmana que ve. I a la Copa Catalunya femenina, avui a 9:00, Sant Feliu, Atlètic Barceloneta.
Ho vam saber ahir, Núria Piques anuncia que tornarà a competir l'1 d'octubre a l'Ultra Pirineus.
La corredora de Manresa, que feia 3 anys que no competia, tornarà amb una prova que ha guanyat en 4 ocasions entre el 2011 i el 2014. L'any següent, el 2015, va quedar tercera.
I el Club Balonmano Granollers, també ho vam saber ahir, ja compta amb un nou director general.
Víctor Vilà substitueix en el càrrec a Josep Blancard, l'històric dirigent del Club Vallèsà, que va comunicar la seva decisió de fer un pas al costat per motius personals.
I últim punt, en tenis taula, el figuerenc Jordi Seguer és el nou director tècnic de la Federació Catalana.
Seguer, exjugador i responsable durant molts anys del Tramuntana de Figueres, es posa al capdavant de la part esportiva de la Federació, substituint a Aitor Puig.
Dimarts 20 de setembre comencem parlant de bàsquet perquè avui comença a Tarragona la Lliga Catalana ACB amb dos partidassos. A 3:15 de la tarda es veuen les cares del Baxi Manresa i la Penya. I a l'altra semifinal aquesta nit a les 9 de la nit s'enfrontaran el bàsquet Girona i el Barça. Això pel que fa a la Lliga Catalana ACB, però és que algunes de les 6 competicions ja estan en marxa, com la Lliga Catalana EVA o la Lliga Femenina 2, de la qual en parlarem en una estona. Ahir va tenir lloc la presentació oficial a l'Espai Endesa de Barcelona, on el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, va elogiar l'estat del bàsquet català i va donar les gràcies als clubs. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc.
És la primera competició oficial, vulguem o no, és la primera competició oficial. És als equips de serveis per posar-se molt en forma ja a la pretemporada, perquè no oblidem que hi ha un títol en joc, i quan hi ha un títol en joc saps que els equips s'esforcen per assolir-lo, i d'alguna manera el més difícil és el que deia, encaixar-ho amb tan poc temps poder-ho fer, però aquí hi ha la voluntat dels clubs. Els clubs anem de la mà dels clubs, i així és molt fàcil poder encaixar-ho, poder trobar dates i poder fer les coses conjuntament. La veritat és que és un èxit, però l'èxit és perquè els clubs els hi va bé, volen i s'hi senten integrats, no?
Un Ferran Aril amb la mirada posada ja en l'any que ve, el 2023, any de centenari per a la Federació Catalana de Bàsquet, que va anunciar la voluntat de recuperar els partits de seleccions catalanes, masculina i femenina.
Poder portar les dues seleccions catalanes seria un dels plats forts del centenari, evidentment. A nosaltres ens agradaria molt, tant la masculina com la femenina, que poguessin fer un partit. Estem treballant amb això. No és fàcil, perquè s'ha de conjugar una sèrie de dates, de que els equips acabin, de jornades de descans dels propis jugadors i jugadores, però bueno, estem treballant per poder-ho aconseguir. Jo crec que ara encara no és el moment de poder-ho dir, però més endavant, doncs, si tenim notícies, us ho farem arribar, a mitjans del 2023.
I estarem pendents, evidentment, la Lliga Catalana Femenina, en aquest cas que arrenca d'aquí a 10 dies, el cap de setmana que ve, de la setmana que ve, amb 3 equips de la Lliga Femenina, la màxima categoria estatal, Esperon i Girona, Cadí la Seu i Barça, Club Bàsquet Sant Feliuenc, a més del campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, que serà o el Lima Horta o el Joventut de Badalona, que juguen aquest diumenge. De moment, avui al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, a l'Anella Mediterrània, arrenca la temporada oficial pels 4 equips catalans de l'ACB, en categoria masculina. El primer enfrontament començarà a 6:45 i, com en dèiem, enfrontarà el Baxi Manresa, vigent campió de la competició de la temporada passada, en una final al Nou Congost contra el Barça i el Joventut de Badalona. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa jugarà aquest dimarts el primer compromís oficial de la temporada, la primera semifinal de la Lliga Catalana contra el Joventut de Badalona a partir de 6:45 de la tarda. Els manresans van guanyar el títol la temporada passada contra el Barça en la final disputada al Nou Congost. Aquesta vegada el torneig es trasllada a Tarragona. Pedro Martínez, el tècnic dels manresans, no sap encara si comptarà amb Babatunde o Lomulliwa amb molèsties a la planta del peu, mentre que hi ha altres jugadors tocats que també són dubtes, per això que, segons el badaloní, la pretemporada no està sent la ideal.
No hem pogut entrenar bé per diverses raons, per jugadors que han arribat molt tard, per lesions i, bueno, pues no està sent una pretemporada com ens hagués agradat.
El Joventut de Badalona, el rival, arriba al duel després de disputar 4 partits de pretemporada. L'últim, dimecres, davant el Bàsquet Girona, amb derrota. Van acabar amb derrota 89-93. Els de Carles Duran van rendir a un gran nivell la temporada anterior i ara buscaran mantenir la bona ratxa de resultats. En la prèvia del partit, Pedro Martínez va repassar el rival que es trobaran i quin desenvolupament pot seguir l'equip aquesta temporada.
Molts jugadors nous, que tenen que veure també com és la seva adaptació i també com aniran millorant durant l'any, no? Evidentment, doncs ara som un equip que té moltes incògnites, que és lo lògic a aquestes alçades de la temporada, i que tenim que anar veient com les podem posar en valor per l'equip.
Manresa i Badalona jugaran la primera semifinal, la segona la jugaran el Barça i el Bàsquet Girona a les 9 del vespre.
Gràcies, Pol. Com sentíem, a les 9 de la nit serà el torn del Barça i del Bàsquet Girona. Els blaugranes encara no han pogut disposar de massa entrenaments amb els internacionals que van participar a l'Eurobàsquet masculí, el campió de la Copa, i tampoc el campió de la Copa Amèrica amb Argentina, Nicolò Laprovittola, que van tornar fa 3 dies. I sense Mirotić també, que continua recuperant-se de la lesió i veurem quan pot tornar a les pistes. El tècnic Sara Jessica Bixús reconeixia que la competició serviria per veure en quin punt estan.
Hemos visto muy poco a todos juntos. Yo creo que claramente ellos tienen muchas ganas, nosotros también, pero bueno, es un poco misterio en qué situación, en qué forma estamos. Bueno, los que vienen de jugar europeo están en buena forma, pero como conjunto nos va a costar, esto es seguro. Queremos ganar y clasificarnos para final, pero bueno, poco a poco.
Això pel que fa al Barça, i pel que fa al bàsquet Girona, arriba a la cita després d'una molt bona pretemporada amb el lideratge de dos vells coneguts a Can Barça, com són Marc Gasol i Aito García Reneses, i encara, però, sense tancar la plantilla. El duel, com dèiem, a les 9 de la nit al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Demà al mateix escenari tindrà lloc la final entre els dos guanyadors, també a les 9 de la nit. I encara en bàsquet, per cert, com dèiem, ja fa dies que està en marxa la Lliga Catalana Femenina 2, entre d'altres, i avui a partit del grup 3, l'únic que encara no està definit, entre la Unió Esportiva Mataró i el Cerdanyola, a 2:15 de la nit. Les mataronines necessiten guanyar o perdre de menys de 13 punts per disputar la fase final aquest dissabte contra el Viladecans. Els altres dos equips ja classificats són Bàsquet Almeda i GEC. Parlem ara d'hoquei patins, perquè es juga avui pràcticament tota la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina, només 3 dies després de la segona, que va ser dissabte. A les 8 del vespre, el Garatge Plana Girona, que encara no ha sumat cap punt, rep un dels principals favorits, si no el que més, un Barça que ha començat la lliga amb dues golejades que el situen líder. Tot i això, el tècnic blaugrana Edu Castro tira de memòria per avisar que el partit a la pista gironina no serà fàcil.
Els partits que hem jugat allà han estat sempre complicats. Inclús l'any passat vam arribar en els últims minuts perdent. És una pista per les dimensions diferent a totes, per lo proper que tenim a l'últim partit només amb un entrenament per preparar-ho. La veritat és que és un rival molt complicat i és una pista en la que els últims anys que hem anat hem tret els partits endavant, però sempre no hi ha hagut cap que sigui fàcil.
A les 8 del vespre, com dèiem, Girona-Barça, i a les 9, 5 partits. Alguns enfrontaments entre catalans, com per exemple el Solideo Patiuque Club Sant Cugat, Noia Freixenet. Els santcugatencs recent ascendits van empatar en l'estrena a la pista de l'Arenys Amunt i dissabte van caure en un partit lluitat contra el Reus Deportiu. De fet, anaven empatats a 3 i el Sant Cugat va tenir dos pals. Finalment, el Reus va guanyar per 3 gols a 5. S'enfronten contra un Noia que ha sumat el 6-6 de moment. Ens ho amplia des de Cugat Mèdia el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí. El Patiuque Club Sant Cugat, el Solideo Patiuque, cerca la primera victòria de la temporada i ho ha de fer avui, aquest vespre, a partir de les 9, al Pau 2 de la Rambla del Celler. I no serà pas un rival propici el que arriba a Sant Cugat, i és que el Noia Freixenet suma dues victòries consecutives a les dues jornades de la Parlem Hoquei Lliga. El darrer triomf del conjunt del Noia Freixenet va ser aquesta passada jornada, contundent per 6-2 davant l'Arenys d'Amunt. I atenció amb la ratxa golejadora del trigolejador, que va fer un hat-trick en Jordi Bargalló. Per tant, l'equip de Joan Carles Vadillo, que s'enfronta a un rival que arriba invicta a la cita. El Patiuque Club Sant Cugat ve d'oferir una molt bona imatge davant el vigent subcampió de Lliga i Copa, el Reus Deportiu. Derrota per 3-5, però avui volen donar la sorpresa i sumar el primer triomf. Fins al moment, dues jornades disputades amb un empat a la pista de l'Arenys Amunt i una derrota la darrera davant els Reus Deportiu. Avui, per tant, el PAF 2 de la Rambla Celler, aquest interessantíssim Patiuque Club Sant Cugat, Solideo Patiuque, davant el conjunt del Noia Freixenet.
Gràcies, Joan. Ho seguirem també a les 9, també avui. L'Arenys de Munt té el complicat repte d'aconseguir la primera victòria de la temporada rebent a un dels altres favorits, a un dels favorits com és el Liceo. De fet, el vigent campió d'aquesta hoquei lliga masculina, que també ha fet els deures guanyant els dos primers partits de lliga d'aquesta temporada. Per la seva banda, el Voltregà, que tampoc no ha sumat cap punt en les dues primeres jornades, tot i mostrar una bona imatge, buscarà estrenar-se a casa contra un sorprenent Alcoi, que ha aconseguit ja dues victòries. La prèvia des del 9FM, Natàlia Peix.
El Voltregà està tenint un inici de lliga exigent. En la primera jornada va rebre a casa el Liceu, el vigent campió, i aquest darrer cap de setmana visitava el totpoderós Barça. Els dos partits han tingut guions similars pels blanquiblaus. Han mostrat ser un equip competitiu que lluita fins al final i que té ganes de fer un pas endavant, però han encadenat dues derrotes. Sense cap punt, per tant, i sense temps de descansar, aquest dimarts al vespre juguen a casa contra l'Alcoi, que ha arrencat la lliga amb dues victòries i que és segon a la classificació. Ha guanyat el Vilafranca a domicili i el Lleida a casa. Des del club voltreganès fan una crida a l'afició per animar l'equip en aquesta jornada intersetmanal.
Gràcies, Natàlia, des del 9FM. A les 9 de la nit, com dèiem, aquest Voltregà al Coi. Més enfrontaments entre catalans. El Patí Vilafranca, capital del Vi, buscarà la primera victòria també de la temporada contra un Igualada en forma, que ve de superar el Caldes dissabte per 6-5. Escoltem el tècnic de l'Igualada Rigat, Cesc Fernández.
Ells venen de no haver jugat aquest cap de setmana. Per tant, ens trobarem un Vilafranca molt competitiu perquè estan descansats, tenen ganes de fer 3 punts. Saben que l'Igualada, doncs, poden tindre l'oportunitat. És un equip complicat, són molt directes també, defensen molt bé, estan a Hockey Lliga perquè s'ho han guanyat, han estat treballant molt a Primera Nacional, categoria plata, i els tios s'ho han currat i estan aquí perquè s'ho mereixen. Per tant, si volem els 3 punts, haurem de pencar molt.
Vilafranca Igualada a les 9 de la nit, com dèiem també avui, i a la mateixa hora l'últim partit d'aquesta jornada. De fet, no, perquè acaba demà. Avui, però, el Recamp Làser Caldes, que visita la pista del Reus Deportiu Virgínies, que buscarà la seva tercera victòria. Els de la capital del Baix Camp volen fer un fortí del Palau d'Esports i aprofitar el bon moment també de Marc Julià, clau en la victòria dels reusencs dissabte passat a Sant Cugat, recordem, per 3-5. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Tercera jornada de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins Masculina per a un Reus Deportiu abonat a les remuntades. En una jornada intersetmanal s'enfrontaran al Palau d'Esports Alcaldes i ho faran amb Marc Julià Estelar, que ha comandat amb bon joc i encert de cara a porteria les diferents situacions adverses que s'han trobat davant l'Igualada i el Sant Cugat. Un rival, segons els números, assequible, que busca obtenir la primera victòria de la temporada. Joan Salvat, jugador i també capità del Reus Deportiu, referma la seva intenció de sortir a guanyar, amb l'objectiu de convertir el Palau d'Esports en un fortí.
Home, doncs nosaltres sortirem a guanyar. Òbviament, juguem a casa no ens volem deixar cap punt, sobretot, i bueno, tenint en compte que el Caldes és un grandíssim equip i l'any passat doncs va rascar un punt aquí al Palau, no? És un equip que ja fa, la majoria de jugadors fa molts anys que es coneix, i bueno, i nosaltres doncs estem en aquest procés, que també som els mateixos que l'any passat.
Els Roig i Negres esperen poder aconseguir un bon resultat, confirmant la bona arrencada en aquest inici de curs.
Gràcies, Aleix, des de la nova ràdio de Reus. Com dèiem, a les 9 de la nit, també avui, Caldes-Reus, aquest últim partit d'aquesta tercera jornada d'Hockey Lliga. Finalment, demà, però, es tanca aquesta tercera jornada amb l'enfrontament entre el Finques Prats-Lleida i el Parlem-Calafell, un partit que també començarà demà, com dèiem, a partir de les 9 de la nit. Ara seguim parlant aquí a l'enjoc quan falten 7 minuts per arribar a 2:15 del migdia d'Hockey Patins, però abans un parell de comunicacions de futbol de dos dels equips catalans de primera divisió. L'Espanyol ha comunicat als capitans. La plantilla ha triat a Sergi Darder com a primer capità i, atenció, 3 novetats. Sergi Gómez com a segon i José Lu Mato com a tercer, un dels nouvinguts, José Lu Mato, i Leandro Cabrera, que ha anat convocat, recordem, amb l'Uruguai, com a quart capità. I el Girona, que ha comunicat que presentarà al·legacions a la targeta vermella que va veure el seu entrenador, Michel Sánchez, al minut 21, en l'últim partit disputat al Benito Villamarín. Recordem que el tècnic madrileny va dir al quart àrbitre que sembla que vagin de verd, en referència a que van beneficiar el Betis, com dèiem, sobretot en l'ocasió, en el penal xiulat de Bernardo sobre el Betis, que va transformar en el primer gol, en el gol de l'empat de Borja Iglesias amb el conjunt sevillista. I un punt més d'Hockey Patins, com dèiem, perquè ahir va començar a Sant Sadurní el Campionat d'Europa Sub-17, ho explicàvem ahir, amb una victòria molt clara de l'anfitriona i vigent campiona, la selecció espanyola, contra Suïssa, per 12-0. Ens ho amplia des de Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez.
La capital del Cava es va estrenar ahir com a seu de l'Europeu Sots 17 d'Hockey Patins, amb una jornada que va arrencar a les 2 del migdia amb un Itàlia-Andorra i que es va allargar fins a la nit, amb la cerimònia d'obertura i 3 enfrontaments més, entre ells l'Espanya-Suïssa, que tancava la jornada i que es va saldar amb victòria espanyola per 12-0. 8 països competiran fins dissabte en la 41a edició del Campionat d'Europa sots 17 d'hoquei patins que se celebra a l'Olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní. Andorra, Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Suïssa i l'anfitrió Espanya seran els 8 combinats nacionals que buscaran alçar-se amb un títol que en la darrera edició es va endur a Espanya després de doblegar a Portugal en la final. L'europeu està format per 2 grups de 4 equips que s'enfronten entre ells fins dimecres. Dijous es disputaran els quarts de final, divendres les semifinals i dissabte la gran final. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come.
Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local. Xarxa de comunicació local. Bon dia i bon dimarts 20 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 20 de setembre, avui comença la competició oficial pels equips catalans de l'ACB de bàsquet amb la Lliga Catalana que es disputa al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Avui les semifinals, partidassos entre Baxi Manresa, el vigent campió de la competició, amb una plantilla renovada però amb la continuïtat assegurada de Pedro Martínez a la banqueta, i el Joventut, amb Carles Duran, que l'any passat ja es va situar entre els quatre primers de l'ACB. I a les 9 s'enfronten al nou Barça de Sergi Kevichus, amb només 3 entrenaments dels internacionals que van disputar l'Eurobàsquet, principalment contra el Bàsquet Girona de Marc Gasol i Aito García Reneses. Avui en farem la prèvia i també repassarem la tercera jornada de l'hoquei Lliga masculina, amb la majoria de partits, 6, que es disputen aquest mateix vespre, 3 dies després només de la segona, que va ser dissabte. Això en la mar de l'Europeu Sub-17 masculí d'hoquei patins, que va començar ahir a Sant Sadurní, tot això i més a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, avui comença la Lliga Catalana ACB amb els quatre millors equips catalans.
El Palau d'Esports Catalunya de Tarragona acull la final a 4 de la primera competició oficial de la temporada. Avui tindran lloc les semifinals, la primera a 6:45 entre el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona, i la segona a les 9 de la nit entre Barça i el Bàsquet Girona.
La final serà demà a les 9, al mateix escenari, al Palau d'Esports de Tarragona, entre els dos guanyadors. Recordem que la temporada passada de la competició se la van dur al Manresa, superant a la final el Barça al Nou Congost. Unes lligues catalanes, algunes de les quals, Sergi, ja estan en joc.
Avui es disputa l'últim partit del grup 3 de la Lliga Catalana Femenina 2, entre la Unió Esportiva Mataró i el Cerdanyola, a partir de 9:45 de la nit. Amb una victòria o una derrota de menys de 13 punts, les mataronines es classificarien per a la fase final, on ja esperen Viladecans, Bàsquet Almeda i GEC.
I a la Lliga Catalana Femenina, aquest any amb 3 equips catalans de la màxima competició estatal, serà la setmana que ve, Girona.
Divendres 30 de setembre tindran lloc les semifinals. El Cadí La Seu s'enfrontarà al guanyador del Lima Horta Joventut de Badalona, mentre que a l'altra semifinal es veuran les cares l'Espart Uni Girona i el Barça Club Bàsquet Sant Feliueng.
Unes lligues catalanes que es van presentar ahir amb la mirada posada ja en l'any del centenari de la federació, el 2023.
L'objectiu per celebrar el centenari és organitzar un partit internacional amb les seleccions catalanes absoluta, masculina i femenina. Encara no hi ha data ni rival, però la intenció és que tingui lloc a mitjans de l'any que ve.
En futbol, setmana d'èxode, sobretot a Camp Barça, pels partits de les seleccions.
Fins a 18 jugadors blaugranes han marxat amb la selecció per disputar ja sigui la Nations League o partit de preparació del Mundial de Qatar. Xavi només podrà comptar amb Iñaki Peña, Sergi Roberto, Héctor Bellerín, Gerard Piqué, Marcos Alonso i Ansu Fati, els únics futbolistes del primer equip que s'han quedat a Barcelona. Del Girona han marxat amb la selecció Arnau Martínez i Rorro Riquelme, amb la sub-21 espanyola, i de l'Espanyol han estat convocats Martin Braithwaite amb Dinamarca i Leandro Cabrera amb Uruguai.
Per cert, un parell de novetats dels altres equips catalans de la primera divisió masculina de futbol. La plantilla de l'Espanyol ha escollit els seus capitans. Aquest mateix migdia ho ha confirmat. Sergi Gracé serà el balear, el primer capità. I s'estrenaran responsabilitat Sergi Gómez, José Lu, un dels nous vinguts, i precisament Leandro Cabrera, que serà també un dels capitans de l'Espanyol. I el Girona ha comunicat que presentarà al·legacions a la targeta vermella que va veure el seu entrenador, Michel Sánchez, al minut 21 del Benito Millar Villamarín, el diumenge passat, per protestar principalment pel penal que va servir perquè Borja Iglesias empatés el partit pel Betis. I més coses, la junta directiva del Barça va aprovar ahir la nova direcció d'obra de l'Espai Barça i també el pressupost de la temporada.
El Club Blaugrana ha aprovat el pressupost per a la temporada 2022-2023, que inclou uns ingressos d'explotació de 1.255 milions d'euros, amb una previsió de benefici de 274 milions, unes xifres superiors a les de la temporada passada. D'altra banda, a la reunió d'ahir també es va aprovar que les empreses catalanes Enginyeria i Arquitectura Torrella i Ingenieros JG s'encarregaran de la direcció d'obra del nou Espai Barça. També es va aprovar la data de la propera assemblea de compromissaris, que celebrarà el diumenge 9 d'octubre.
Més coses en hoquei patins. Avui es juga pràcticament tota la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina.
A les 8 del vespre, el Girona, que encara no té cap punt, rep el Barça, que n'ha sumat 6 de 6. I a les 9, 5 partits. El Sant Cugat Noia, l'Arenys de Munt, Liceu, el Voltregà, el Coll, el Vilafranca Igualada i el Reus Caldes. Demà es tancarà la jornada amb el Lleida Calafell.
Després de les dues primeres jornades d'hoquei Lliga, han guanyat els dos partits Barça, Liceo, Alcoi, Noia i Reus, que lideren, per tant, la classificació. En waterpolo avui es disputen algunes eliminatòries prèvies de la Copa Catalunya masculina i femenina.
En categoria masculina s'enfrontaran en els primers partits d'anada el Catalunya i el Rubí, d'una banda, i el Mediterrani i el Terrassa, de l'altra. Tots dos partits seran a 3:15 i la tornada serà dimarts de la setmana que ve. I a la Copa Catalunya femenina, avui a les 9, Sant Feliu, Atlètic Barceloneta.
Ho vam saber ahir. Núria Piques anuncia que tornarà a competir l'1 d'octubre a l'Ultra Pirineus.
La corredora de Manresa, que feia 3 anys que no competia, tornarà amb una prova que ha guanyat en 4 ocasions entre el 2011 i el 2014. L'any següent, el 2015, va quedar tercera.
Veurem com li va en aquest retorn a la Núria Piques, tota la sort del món. I el Club Balonmano Granollers ja compta amb un nou director general.
Víctor Vilà substitueix en el càrrec a Josep Blanchard, l'històric dirigent del Club Vallèsà, que va comunicar la seva decisió de fer un pas al costat per motius personals.
I últim apunt, en tenis taula, el figuerenc Jordi Seguer és el nou director tècnic de la Federació Catalana.
Seguer, exjugador i responsable durant molts anys del Tramuntana de Figueres, es posa al capdavant de la part esportiva de la Federació, substituint a Aitor Puig. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 20 de setembre comencem parlant de bàsquet perquè avui comença a Tarragona la Lliga Catalana ACB. Amb dos partidassos a 6:45 de la tarda es veuen les cares el Baxi Manresa i la Penya, i a l'altra semifinal aquesta nit a les 9 de la nit s'enfrontaran bàsquet Girona i Barça. Això pel que fa a la Lliga Catalana ACB, però és que algunes de les 6 competicions d'aquestes lligues catalanes ja estan en marxa, com la Lliga Catalana EVA o la Lliga Catalana Femenina 2, de la qual en parlarem en una estona. Ahir va tenir lloc la presentació oficial a l'Espai Endesa de la Barcelona, on el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, va elogiar l'estat del bàsquet català i va donar les gràcies als clubs. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc.
És la primera competició oficial, vulguem o no, és la primera competició oficial, és als equips de serveis per posar-se molt en forma ja a la pretemporada, perquè no oblidem que hi ha un títol en joc, i quan hi ha un títol en joc saps que els equips s'esforcen per assolir-lo, i d'alguna manera el més difícil és el que deia, encaixar-ho amb tan poc temps poder-ho fer, però aquí hi ha la voluntat dels clubs. Els clubs anem de la mà amb els clubs, i així és molt fàcil poder encaixar-ho, poder trobar dates i poder fer les coses conjuntament. La veritat és que és un èxit, però l'èxit és perquè els clubs els hi va bé, volen i s'hi senten integrats, no?
Un Ferran Aril amb la mirada posada ja en l'any que ve, el 2023, any de centenari per a la federació, i que va anunciar la voluntat de recuperar els partits de seleccions catalanes, masculina i femenina.
Poder portar les dues seleccions catalanes seria un dels plats forts del centenari, evidentment. A nosaltres ens agradaria molt, tant la masculina com la femenina, que poguessin fer un partit. Estem treballant amb això. No és fàcil, perquè s'ha de conjugar una sèrie de dates, de que els equips acabin, de jornades de descans dels propis jugadors i jugadores, però bueno, estem treballant per poder-ho aconseguir. Jo crec que ara encara no és el moment de poder-ho dir, però més endavant, doncs, si tenim notícies, us ho farem arribar. Mitjans del 2023.
La Lliga Catalana CB que comença avui, ara us explicarem, i la Lliga Catalana Femenina arrenca d'aquí a 10 dies, el cap de setmana de la setmana que ve, amb 3 equips de la Lliga Femenina, la màxima categoria estatal, Esperon i Girona, Cadí la Seu i Barça, Club Bàsquet Sant Feliuenc, a més del campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge, que serà o el Lima Horta o el Joventut de Badalona. Aquest 25 de setembre tindrà lloc aquest partit. De moment, avui al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, a l'Anella Mediterrània, arrenca la temporada oficial pels 4 equips catalans de CB. De moment, avui al Palau d'Esports, com dèiem, a Tarragona, arrenca aquesta temporada, i ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona l'Eric Rosique.
Joventut de Badalona, Baxi Manresa i Barça Bàsquet Girona, les dues semifinals que avui han estat la gran festa del bàsquet català ACB. Amb les entrades exaurides, l'Anella Mediterrània acull durant 2 dies la Lliga Catalana ACB, un esdeveniment en plena ebullició de les festes de Santa Tecla a la ciutat i que acull un caire més especial quan la final es disputi en ple equador de festes. Això explicava l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
L'esport és una gran ocasió, doncs, per concentrar les mirades, perquè hi hagi un retorn cap a la ciutat i aquest esdeveniment, com altres futurs que vindran, estan en aquesta línia. Des d'un punt de vista cultural, social, però també esportiu.
Avui, a partir de 3:15 de la tarda, serà el partit inaugural entre el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa. La segona semifinal, el Barça de Sara Jessica Vicius, s'enfrontarà amb el flamant recent ascendit Bàsquet Girona, comandat per Marc Gasol. Una cita del millor bàsquet català que acull Tarragona i que es decidirà demà, a partir de les 9 del vespre, amb la gran final.
Gràcies, Eric. Anem a parlar prèvia dels primers enfrontaments d'aquestes semifinals. El primer començarà a 6:45 i enfrontarà el Baxi Manresa, vigent campió de la competició la temporada passada en una final del Nou Congost contra el Barça i el Joventut de Badalona. Ens porta la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona el Ferran Vinaixa.
La penya debuta avui a 6:45 de la tarda en la seva primera competició oficial, la Lliga Catalana, en una semifinal contra el vigent campió, el Baxi Manresa. Hi haurà la presència de Joel Parra, campió d'Europa, però és difícil que jugui. El Joventut intentarà trencar la mala ratxa que acumulen els últims anys a la competició perquè fa 9 temporades que no arriba a la final i des del 2008 que no és capaç d'aixecar el títol. La Lliga es disputarà al Pavelló Catalunya de Tarragona, un escenari fantàstic on es trobaran la primera eliminatòria al Baxi Manresa de Pedro Martínez, que arriba amb 6 cares noves i algunes baixes. Els verdinegres arriben a la cita amb un balanç d'un triomf i 3 derrotes en la pretemporada, però amb una clara línia ascendent per intentar conjuntar les peces noves. Howard és dubte, ja que s'ha perdut les dues últimes setmanes per un trencament fibrilar. Per Pau Ribas és important que l'equip comenci amb bon peu la competició oficial.
Esperem lluitar pels màxims títols possibles i tot passa per començar bé la Lliga Catalana. És un dels títols més assequibles perquè són menys partits. Si som capaços de guanyar el Manresa estarem a una final, que és el nostre objectiu, i bueno, tenim la confiança dipositada en fer-ho bé.
En cas de victòria, la penya jugaria demà a la final a les 9 del vespre contra el guanyador de l'altre duel de semifinals entre el Bàsquet Girona i el Barça. En cas de perdre avui, ja no tornarà a jugar fins a la Supercopa perquè enguany s'ha suprimit el partit pel tercer i quart lloc.
Gràcies, Ferran. Com dèiem, Baxi Manresa Joventut de Badalona avui a 6:45 i a les 9 de la nit serà el torn del Barça i el Bàsquet Girona. Els blaugranes encara no han pogut disposar de massa entrenaments amb els internacionals que van participar en l'Eurobàsquet masculí, el campió de la, i tampoc del campió de la Copa Amèrica amb l'Argentina, Nicola Provitola, ja ho direm, que van tornar ara fa 3 dies, i tampoc no hi serà Mirotić, que continua recuperant-se de la lesió i veurem quan pot tornar a les pistes. El tècnic Saruna Jessikevich us reconeixia que la competició serviria per veure en quin punt estan. L'escoltem.
Hemos visto muy poco a todos juntos. Yo creo que claramente ellos tienen muchas ganas, nosotros también, pero bueno, es un poco misterio en qué situación, en qué forma estamos. Bueno, los que vienen de jugar europeo están en buena forma, pero como conjunto nos va a costar, esto es seguro. Queremos ganar y clasificarnos para final, pero bueno, poco a poco.
Aquesta nit descobrim el misteri que deia Jessica Bixos de com està el Barça com a conjunt, i pel que fa al Bàsquet Girona, arriba a la cita després d'una molt bona pretemporada i encara sense haver tancat del tot la renovada plantilla. Televisió Girona, Joan Massaguer.
El Bàsquet Girona debutarà avui a les 9 del vespre a la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Barça. Per primera vegada, l'equip gironí jugarà en la categoria d'ACB. Els gironins han completat una pretemporada exigent de 5 partits, però tot i el nivell de rivals com la Penya per partida doble, el Baxi Manresa o el Gran Canària, la preparació ha deixat bones sensacions en els gironins. L'equip dirigit per Aito García Reneses ja ha rebut les incorporacions dels internacionals que estaven disputant l'AmeriCup i l'Eurobàsquet, com són Rocco Pratchin i Maxi Fielerup, que es preveu que debutin avui. Aquesta setmana també s'ha incorporat a la plantilla Lubos Barton com a segon entrenador. El guanyador del duel d'avui disputarà la final de la Lliga Catalana contra el Baxi Manresa o el Joventut de Badalona.
Gràcies, Joan. El duel, com dèiem, a les 9 de la nit al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. I demà mateix, al mateix escenari, tindrà lloc la final entre els dos guanyadors. Entre, també, com dèiem, a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I encara en bàsquet, per cert, com dèiem, ja fa dies que està en marxa la Lliga Catalana Femenina 2, entre d'altres lligues catalanes, i avui, a partir del grup 3, l'únic que encara no està definit, entre la Unió Esportiva Mataró Germans Oms, ja ho direm, i el Promoviatge Cerdanyola, a 9:45 de la nit. Les mataronines que necessiten guanyar per disputar la fase final o perdre de menys de 13 punts, una fase final que començaria aquest dissabte contra el Viladecans. Els altres dos equips ja classificats són Bàsquet Almeda i GEC. La prèvia del partit d'avui des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Aquest dilluns s'han presentat les fases finals de la Lliga Catalana de Bàsquet en totes les seves categories. Una fase final on l'equip masculí de la Unió Esportiva Mataró ja ha obtingut el bitllet per la Lliga Catalana EVA, com a mínim per jugar l'eliminatòria de quarts de final que hi dona accés. Ho farà en un enfrontament d'anada i tornada contra el Sant Feliuenc, una eliminatòria que començarà aquest mateix cap de setmana. El femení de la Unió Esportiva Mataró Germans Oms s'ho juga avui al Palau Josep Mora. A partir de 2:15 de la nit s'enfronta al Cerdanyola en un duel on no només li val la victòria. Perdre per menys de 14 punts també li dona el bitllet per la final a 4 que es disputarà a Vic. Albert Illa és el tècnic unionista i parla que l'objectiu és obtenir el bitllet i fer-ho amb una victòria.
Amb 14 quedaríem fora, amb 13 estaríem dins. Però l'objectiu avui és fer un bon partit, intentar guanyar-lo, volem guanyar-lo, pensem que podem, però evidentment també sabem que serà complicat. I bé, si estem bé i juguem al nivell que vam estar en segle XXI, penso que tenim opcions de fer-ho. Aleshores, un partit més de pretemporada important, perquè tot aquesta pretemporada ens fa molta il·lusió poder estar a una final a 4 de la Lliga Catalana.
A la final a 4, on ja l'esperen el Viladecans, el GEC i l'Almeda, actual campió de la competició, no hi serà l'advisòria Buet, que precisament va perdre l'enfrontament clau aquest cap de setmana contra el conjunt de Cornellà. En cas de perdre per més de 14 o més punts, el passi a la final a 4 seria pel segle XXI.
Gràcies, Josep Maria. Ho seguirem. I un últim apunt de bàsquet amb motiu homenatge aquest cap de setmana passat de el Club Natació Terrassa a l'exjugadora Maria Olmo, que va jugar durant 20 temporades al conjunt agarenc. Ens ho amplia des de Canal Terrassa el Micro Magosa.
Merescudíssim homenatge a Maria Olmo. El Club Natació Terrassa va homenatjar el passat dissabte a la jugadora agarenca, que va estar durant 20 temporades al Club Agarenc, amb la presència del regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno, també del president del club Joan Herrera, com també la presència de tècnics, familiars i jugadors i jugadores de la secció. Entre els assistents va destacar la presència del seu nebot, el Dani Olmo, el jugador internacional del Leipzig. Una jugadora, Maria Olmo, que ho ha fet tot en el conjunt agarenc. Recordem que va ser seleccionada en un All-Star de la Copa Catalunya. Va rebre el Premi Sènior 20 anys que concedeix la Federació del Bàsquet Català. En definitiva, la Maria és un exemple de fidelitat i lleialtat al Club Natació Terrassa. Escoltem a la jugadora Maria Olmo en el programa Esports Terrassa, de Canal Terrassa Televisió.
Un dia super emocionant per mi, molt emotiu. Crec que l'organització ho va fer, per mi almenys, superbé, i vaig gaudir molt aquell dia. La veritat és que per mi és un dels dies més especials per mi. Doncs m'emporto, crec que les coses més importants, que és una família i els amics. Quasi totes les amigues que tinc a dia d'avui, després de tants anys, són arrel del bàsquet. Uh-huh. I, bueno, per mi això és el més important. Al final has d'estar rodejada de gent que t'estima i que tu estimes, i això m'ho ha donat el bàsquet. A part de valors, òbviament, aprenentatges, moltíssimes coses.
Doncs atenció, perquè el club va projectar un vídeo també d'homenatge en el pavelló poliesportiu, i atenció, perquè a partir d'ara tothom que visiti el pavelló podrà veure la samarreta amb el número 10 de Maria Olmo. I és que es va retirar aquesta samarreta i ja disposa d'un lloc privilegiat en el pavelló del Club Natació Terrassa.
Parlem ara d'hoquei patins, perquè avui es juga pràcticament tota la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina, només 3 dies després de la segona, que va ser dissabte. A les 8 del vespre, el Garatge Plana Girona, que encara no ha sumat cap punt, rep un dels principals favorits, sinó el que més, un Barça que ha començat la lliga en dues golejades que el situen líder. Tot i això, el tècnic blaugrana Edu Castro tira de memòria per avisar que el partit d'avui a la pista gironina no serà fàcil.
Els partits que hem jugat allà han estat sempre complicats. Inclús l'any passat vam arribar en els últims minuts perdent.
És una pista per les dimensions diferent a totes, per lo proper que tenim a l'últim partit només amb un entrenament, per preparar-ho, la veritat és que és un rival molt complicat, i és una pista en la que els últims anys que hem anat hem tret els partits endavant, però sempre no hi ha hagut cap que sigui fàcil.
A les 8, com dèiem, aquest Girona al Barça, i a les 9, 5 partits. Alguns enfrontaments entre catalans, com per exemple el Solideu Petit Club de Sant Cugat contra el Noia Freixenet. Els santcugatencs recent ascendits van empatant a l'estrena a la pista de l'Arenys de Munt i dissabte van caure en un partit lluitat contra el Reus Deportiu. S'enfronten a un Noia que ha sumat el 6 de 6 de moment. Ens omplia des de Ràdio Sant Sadurní, Lele Jiménez, bon dia.
Bon dia. Després de la contundent estrena a casa amb la victòria per 6-2 davant l'Arenys de Munt, el Noia torna avui a la competició per visitar el Sant Cugat, un altre dels recent ascendits a la categoria. Serà a partir de les 9 del vespre i l'objectiu no serà un altre que sumar per triplicat per tornar a casa amb un 9-9. Davant, però, hi haurà un Sant Cugat molt batallador que ve d'empatar amb l'Arenys i de posar-li les coses molt difícils al Reus. Amb Pol Galbas com a referent, Pau Gilabert com a capità i Joan Carles Badillo com a entrenador, els santcugatencs miraran de fer valer el factor pista contra un Noia que està signant una gran arrencada de competició. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
És un equip que històricament, quan hi hem jugat, que no sé massa vegades perquè no n'estan massa de Boca Lliga, sempre ens ha costat molt. Recordo l'antecedent amb el Noia allà a Sant Cugat, on vam guanyar només 2-3. Per tant, per mi és un rival perillós, un rival complicat, tant per l'escenari com pels propis jugadors, i perquè el Badillo penso que és un entrenador doncs, que els fa jugar bastant valents també. Per tant, penso que serà un partit força distret.
Sant Cugat-Noia avui a partir de les 9 del vespre al pavelló de Sant Cugat i sota la direcció dels col·legiats David Calonja i Joel García.
Gràcies, Eli. També a les 9, l'Arenys de Munt té el complicat repte d'aconseguir la primera victòria de la temporada rebent a un altre dels favorits, el Liceo, que també ha fet els deures, de fet, és el vigent campió, i aquesta temporada també ha fet els deures, com dèiem, guanyant els dos primers partits de Lliga. La prèvia des de Ràdio Arenys de Munt, Gerard López.
Jornada intersemanal, la tercera jornada d'aquesta OK Lliga, on l'Arenys de Munt rep el Liceo, el vigent campió de Lliga. Un equip, evidentment, molt exigent, que ha demostrat ja que està fet per guanyar la Lliga en aquestes dues primeres jornades, on ha guanyat per la mínima a Voltregà i on va golejar la setmana passada al Girona. I bé, veiem com també ho valora el míster, l'Enric Daumal. Un partit molt complicat, un partit on les esperances de treure alguna cosa a nivell de punts és molt poca, però bé, de tota manera l'equip competirà al màxim i rep amb moltes ganes aquest repte.
Mentalment també estem bé, estem bé, perquè sabem que aquests tres partits són molt difícils, són partits que costen molt de guanyar, no? I que no només a nosaltres, sinó a tots els altres equips els costa molt de guanyar. Anar a l'Ateneu de Sant Sadurní a guanyar és molt difícil, i anar al Palau de Gran a guanyar pues, és més difícil encara, no? Ja estem parlant de quasi els millors jugadors del món, i l'equip està bé, està bé, està mentalment, està fort. És això, hem vist coses en el partit del Noia que en altres partits no havíem vist. Bueno, pues ara és el moment, ara que només portem dues jornades, que tot just acaba de començar, és el moment de corregir, no?, aquestes petites coses i intentar ajustar, però l'equip està super... Bueno, està, mentalment està fort, amb ganes de tirar-ho endavant.
Ho consideren com una oportunitat, com un repte, i estan amb moltes ganes de fer-ho bé i d'intentar donar la campanada.
Gràcies, Gerard. Per la seva banda, el Voltregà, que tampoc no ha sumat cap punt en les dues primeres jornades, tot i mostrar una bona imatge, buscarà estrenar-se a casa contra un sorprenent Alcoi, que ha aconseguit ja dues victòries, el 6 de 6. Més enfrontaments entre catalans. El Patí Vilafranca, capital del Vi, buscarà la primera victòria de la temporada contra un Igualada en forma, que ve de superar el Caldes dissabte per 6-5. Escoltem el seu tècnic, el tècnic de l'Igualada, Cesc Fernández.
Ells venen de no haver jugat aquest cap de setmana, per tant, ens trobarem un Vilafranca molt competitiu, perquè estan descansats, tenen ganes de fer 3 punts, saben que amb l'Igualada pues, poden tindre l'oportunitat. És un equip complicat, són molt directes també, defensen molt bé, estan a Hockey Lliga perquè s'ho han guanyat, han estat treballant molt a la Primera Nacional, categoria plata, i els tios s'ho han currat i estan aquí perquè s'ho mereixen. Per tant, si volem els 3 punts, haurem de pencar molt.
La prèvia d'aquest Vilafranca-Igualada ens la porta avui, com dèiem, a les 9 de la nit, des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro.
Aquest dimarts, a partir de les 9 del vespre, el Patí Vilafranca torna a l'acció en el partit de la tercera jornada de l'Hockey Lliga contra l'Igualada. Segon partit de la temporada pels vilafranquins i el segon a casa després de l'ajornament del duel contra el Calafell. Després de la derrota contra l'Alcoi per 2-4, avui nova oportunitat per estrenar el caseller de victòries contra un Igualada en un gran estat de forma. Escoltem a l'entrenador del Club Patí Vilafranca, Toni Porta.
Bé, els dos partits que han jugat, la veritat, es van fer molt bé. Anar guanyant 0-3 a Reus no és gens fàcil, ells ho van fer. I guanyar el Caldes tampoc, perquè sabem que és un gran equip. I bé, sabem el que ens trobarem. Bueno, com dit sempre, ens hem de fer molt forts en defensa i estar efectius en atac, sobretot si tenim pilota parada, intentar convertir-la. Ells sabem que tenen el Riba, que ve il·luminat i que va fer un recital l'altre dia, però bueno, intentarem posar les coses molt difícils sabent que és un gran equip.
Partit especial per Marc Palau, que es retrobarà amb el seu exequip.
Moltes ganes, la veritat, amb moltes ganes de retrobar-me amb excompanys meus i la veritat és que afrontem tot l'equip amb l'objectiu de començar a sumar.
Per la seva banda, l'Igualada ve de guanyar per 6-5 al Caldes en l'últim partit de Lliga.
Gràcies, Eric. I també avui l'últim partit que queda per repassar és el recamp Les Arcaldes, que visita la pista del Reus Deportiu Virgínies, que buscarà la seva tercera victòria. Els de la capital del Baix Camp volen fer un fortí del Palau d'Esports i aprofita també el bon moment de Marc Julià, clau en la victòria dels reusencs dissabte passat a Sant Cugat. La Reus, que també porta 6 de 6. Finalment, demà es tanca aquesta tercera jornada amb l'enfrontament entre el Finques Prats Lleida i el Parlem Calafell, un partit que començarà a les 9 de la nit. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Com sempre, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Diuen que tot torna. Algunes coses o persones ho fan sense que ningú ho demani, però d'altres es recuperen per insistència. Un procés que acostuma a anar acompanyat d'un bon motiu. La Fira de Barruera era un lloc d'intercanvi, de compra, de venda i també de relació entre els veïns a la Vall de Boí. Tenia lloc a principis d'octubre i s'hi comercialitzaven animals, però també s'hi compraven comestibles i eines de treball. Una tradició que es va perdre a la dècada dels 40 del segle passat, però que es va recuperar fa uns anys, adaptada als nostres temps. Ara, la Fira de Barruera se celebra l'últim diumenge de setembre, el 25 d'aquest any. Té una part ramadera i una de comercial, amb productors locals i també d'altres comarques que exposen els seus productes en fantàs i els venen. A més, durant tot el dia s'hi fan activitats de tot tipus, tant per petits com per grans. I és que l'objectiu de l'actual Fira de Barruera és arribar al màxim nombre de gent possible, amb exposicions, demostracions d'oficis antics, actuacions musicals, danses tradicionals o espectacles infantils. Per si no en teniu prou, aquest any la fira coincideix amb la Cruiseship Dog Trial, que dit així potser no acabeu d'entendre què són, però ja us ho explico. Es tracta d'unes jornades tècniques de formació de gossos pastor amb concurs inclòs. L'últim cap de setmana de setembre torna a la Fira de Barruera a la Vall de Boí. En trobareu tota la informació al web vallboí.cat.
¿Sabías que...?
Un tornado és una violenta, perillosa i rotatòria columna d'aire que es troba en contacte amb la superfície de la Terra. Presenten mides diverses, però habitualment tenen forma d'embut i l'extrem estret del qual sovint està encerclat per un núvol de runa i pols. Als Estats Units, els tornados són una cosa habitual durant els mesos de primavera. Es produeixen tants que es creu que el 75% d'ells es formen allí, concretament al corredor dels tornados, que és una àrea que inclou parts de Texas, Oklahoma, Kansas i Nebraska.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern reclama al Ministeri de Sanitat que l'ús de mascaretes al transport públic deixi de ser obligatori per passar a ser una recomanació. N'ha donat les raons la portaveu Patrícia Plaja.
Fa setmanes que el govern demana que passi de ser l'ús de la mascareta en el transport públic una obligació a ser una recomanació, perquè una obligació que no pots fer-la complir té poc sentit. S'ha traslladat diverses vegades a la Comissió de Salut i esperem que més aviat que tard, sembla que ara sí, se'ns farà cas.
I és que el tema torna a ser sobre la taula en les negociacions entre Sanitat i les comunitats autònomes, just el dia abans que es reuneixi la Comissió de Salut Pública. És dimarts 20 de setembre de 2022 i tenim més titulars. La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, retreu manca de lideratge al govern de la Generalitat, Sònia Kerr.
En declaracions a la xarxa, Marín ha analitzat el moment polític que es viu a Catalunya a 8 mesos per a les eleccions municipals i des del govern responen amb un reguitzell de mesures aprovades.